Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Nais Vila-real Connecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
Salutacions i molt bon dia. Són les 12:31 minuts d'este dilluns 11 de maig, en el que l'actualitat ens porta a la vaga indefinida del professorat de l'ensenyament públic que arrencava a primera hora del matí. En la Comunitat Valenciana, la Conselleria d'Educació demana a aquestes hores als sindicats, els quals han preparat una setmana de mobilitzacions, que tornen a la negociació una vaga indefinida convocada per els sindicats STPB, Comissions Obreres, UGT i CESIF del professorat en l'ensenyament públic no universitari, que començarà avui a la Comunitat Valenciana, que ja ha començat i que té piquets informatius als carrers educatius i manifestacions previstes a València, Alacant, Castelló de la Plana, Elx, a partir de les 12 a aquestes hores demà. A aquestes hores, la que ara té lloc a Castelló es portarà a terme a la plaça Major de Vila-real, on ens trobem justament en aquest edifici de la Fundació Caixa Rural, al tercer pis, en la 92.2 de la freqüència modulada, per aportar-los esta i altres qüestions que són notícia en el dia d'avui, quan en una setmana estarem immersos en les festes de Sant Pasqual. Per fi, haurà suposat ja que ha passat d'ofrena, que ha passat el dia de Sant Pasqual, i estarem a punt de viure la nit de la Xulla en el proper dilluns, dia d'Anau. Així que anem a començar un programa en el que també mirarem de reull això. I com ho farem? Hem convidat en estos estudis a les que van viure el passat cap de setmana una jornada especial. A l'Auditori Músic Rafael Beltrán Moner es va viure l'homenatge a la reina i dames de fa 50 anys. Així que amb Anna Candau i les seues dames hem parlat i estarem contant-los a partir de la 1:30 aproximadament com han canviat les festes des d'aquell moment fins a entonces i com esperen les que per a elles també seran unes festes molt especials. Així que això serà una de la part del nostre programa, sense mirar de reull el que ha estat el cap de setmana. A pesar de l'horatge de les pluges, sí, es van poder celebrar la majoria de tardeos solidaris, fins a 6, crec que hi haven al programats a Vila-real, i la majoria d'ells es van portar a terme, i així que ho contarem en un cap de setmana marcat també per l'empat del Villar a la Mallorca i per la jornada de futbol intersemanal, però sobretot per la victòria de l'equip de bàsquet de Vila-real, que guanyava 83-72 al Benidorm en el primer partit de playoff. Javi Mata, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia a tots. Pues així estem, a l'espera d'una setmana, que és la prèvia, com dius tu, a la de les festes patronals de Vila-real, i bueno, pues amb moltes ganes de contar coses, que serà... Avui venen les festeres dels 50, dels 25 i a les 8 les festeres actuals, o sigui, avui som ràdio festera, eh?
Sí, sí, venen les de 50, però està bé perquè com ja la setmana que ve, que ho avancem, tindrem la nostra bodegueta de Ràdio Vila-real, sí, des d'ací ja convidem a tots i a totes, per supost també a aquestes festeres que fa 25 anys estaven reinant i disfrutant d'aquestes festes, a que vinguin. I molta gent, sí, com tu has dit, ja tenim també ubicació per a la nostra bodegueta, no?
Sí, la farem així, a la plaça de la Vila, als arcs que donen a la Fundació de la Caixa Rural, i estarem al carrer, en la gent. Així que el que vulgui vindre, veurem-nos.
Que vinguem, no? De dimarts a divendres, perquè recordeu que dilluns, en una setmana, serà festiu, la pròxima setmana de festes. En definitiva, també es parlarem de política, perquè al final hem començat parlant de la vaga i avui tindrem amb nosaltres a un diputat autonòmic i a un vilarrealenc. Alejo Fontdemora, diputat autonòmic del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, estarà a partir de la 1:00 PM amb nosaltres fent un balanç de la situació a la nostra Comunitat Valenciana i com ho veuen des de les Corts. Així que serà un dels convidats en estos estudis i, a més, segur que encara tenim temps per a parlar d'alguna que altra qüestió, i això li donarà donarem l'enhorabona a la gent del bàsquet, que ahir s'ho van passar bé, que van plenar amb 500-600 persones una de les grades del CTD, que no és fàcil. Allí teníem a Víctor Rubio d'enviat especial, i també ens ho contarà. Tot això a partir d'ara, en un matí, que també ha deixat altres notícies que es desgranarem a partir d'ara, com un greu accident que s'ha produït a la Nacional este matí, a l'altura d'Almassora, precisament, i que ha deixat un ferit greu a les hores amb dos vehicles, en definitiva, i que ha marcat també un bon tram de retencions i un accident en el que han intervingut dues dotacions de bombers, a més de diverses ambulàncies, i que, de moment també estarem pendents de l'evolució d'aquest pacient. Tot això i molt més des d'ara i fins les 2 i de 2 a 3, ja saben, tota l'actualitat esportiva en un dilluns carregat d'informació. De seguida tornem.
Un gran proyecto empieza con una base sólida. En Excavaciones Óscar Ubert nos encargamos de todo, desde el movimiento de tierras hasta el derribo más complejo y rellenos de terrenos. Y de los residuos, no se preocupe, Contenedores Óscar gestiona la recogida y el transporte de forma responsable y rápida. Dos empresas, una solución completa. Excavaciones Óscar Ubert y Contenedores Óscar, Carrer Dones del Magasem 2 y 3 de Villarreal. Su confianza es nuestra mayor obra.
Boncata, Boncata, Gastrobar. Hey, Boncata, Boncata, ven a disfrutar con amigos y buen rollo. Junto a piscinas estás. Llama 964-838-302, verás. Boncata, Boncata, tu sitio genial.
Te propongo un buen café, mejor compañía y grandes historias. Cada miércoles de 4 a 5 ven a tomar un café con Karen, porque no olvides que cada historia merece ser escuchada.
Seguim en este matí, que per cert, vull recordar-vos, i vaig a ser tan pesat que vaig a recordar-ho cada dia, perquè tenim el telèfon obert i l'altre dia me preguntaven, no, és que jo també vull passar el telèfon, jo vull enviar una nota de veu, repetís, mos avellís més que mos envieu una nota de veu que un WhatsApp, el WhatsApp llegirem igual, però bueno, en definitiva, que vos apunteu el número de telèfon de la ràdio, perquè el 694 90 50 14, repetís, 694 90 50 14, ha de ser el telèfon que porteu a la butxaca i que si esteu un dia i digueu, vaig a cridar-los a estos, vaig a dir-los dos coses que vull que sàpien. Una, lo bé que m'ho va passar este cap de setmana al Tardeo, que vull dedicar-li esta cançó a ma mare i que vull dir-los lo malament que ho fan o que tenen que millorar en això. Lo que vulguen, estem oberts, Javi. La setmana passada mos escrivien des de Teruel.
Si te
Rosa
diu,
Mari.
Si tenen que dir lo que ho fan mal, que t'ho diguen a tu. A
bueno,
mi que ho faig bé.
Tu, que també poden ser crítiques. Lo que vulguen, mira, o vaig estar a ir al bàsquet i m'ho vaig passar de categoria unànim per a la gent del bàsquet.
Perquè ara sí, la palissa va anar i va anar molta gent.
O puc anar a la bodegueta, lo que vulguen dir-ho.
Sí, home, sí, lo que es faci falta.
694-50-90-14.
I que el dimecres estrenem programa de 4 a 5, que és un cafè con Karen, que entrevistarà personatges i gent d'este poble i gent d'esta província i gent coneguda o no coneguda o gent rellevant o menys rellevant, en definitiva. És un programa per a intentar apropar-se més al protagonista, una hora oberta d'entrevista sense filtros.
O sigui, ja tenim el dimecres, després de Villarreal Connecta, els esports, tenim en Clau Villarreal,
en Clau Villarreal
amb
que,
Santi Cortells.
Han fet ahir un podcast en l'Ivox i estem pujant a la ràdio i estem flipant. A la gent li agrada aquestes coses. Anem a fer-ne un de les pandèmies que van patir a Villarreal, que han patit unes quantes de pandèmia. Mira, no parlant de pandèmies, però estava llegint ara una notícia d'este dilluns 11 de maig i m'he ficat una mala gaita, perquè diuen els companys del Diari Mediterrani que Egipte exporta un 6% més de taronges a Europa, que això fa que baixi el preu de la fruita local, però el que és més important, que han crescut les interceptacions de cítrics amb pesticides prohibits a Europa i han crescut un 166%. A veure, que gent d'altres llocs, com van fer nosaltres, puga exportar la seva taronja, la seva fruita, allà on vulgui, vale. Però que així els tinguin, doncs això, ofegats a controls, a pesticides, a tot, i que després tot el que ve de fora entra així, Anxas Castilla i tot, vale? Tindrem que cridar-los a la gent de les taronges que ens diguen com els pareix a ells, però no els farà molta gràcia. Ara que estem en la vaga dels mestres, si mos fiquem a mirar, tot el món té el seu problema, per exemple, la gent de la taronja. Perquè, claro, si te fan la competència deslleial, el teu país, com que o se fica de costat, perquè ja me diràs, només se controla un 10% de la taronja que entra i ha augmentat un 166% la presència de taronges, que, claro, a Egipte sembla que el control sanitari que fan és el que jo te diré. I això està molt bé, però, per tant, pues, que els d'ací facin el mateix, no? I que s'ahorren també tots els pesticides i tot el control i demés, no? Eso, complicado.
Sí, la setmana passada parlàvem amb la gent de la Unió de Llauradors i ens feia balanç, no?, d'aquestes campanyes que acabaven i de les que comencen ara mateix, però també els repassarem, bueno, pues, dels dèficits que han hagut en la campanya anterior i sobretot de la taronja, que al final és el principal producte de les nostres campanyes.
Sí, perquè així pareix que la taronja ha desaparegut per la rajola i no és així. La taronja existís i hi ha molta gent que viu, que se sustenta i no una part important del teixit empresarial local que viu de la taronja.
Avui és 11 de maig. Avui és 11 de maig. Què passa un 11 de maig o què passava? Mira, per exemple, a Vila-real, el dia 11 de maig de 2001 venia o ens visitava Carles d'Anglaterra. No sé si recordaràs aquella festa social promocional que es va fer a Porcelanosa per la seva ampliació i per les noves instal·lacions i va tindre l'assistència de nombrosos personatges públics nacionals i internacionals, però tots encapçalats per la figura del príncep Carles.
Sí, sí,
2001,
claro,
eh?
Claro, que de la tia com anar a Porcelanosa tenen ahí l'escut de proveedor oficial de la Casa Reial
d'Anglaterra.
D'Anglaterra, claro.
Pues ja ha plogut des de 2001. I també, vols tal dir, dia com
25 anys han passat.
A mi me pareix,
o sea, les reines de festes de 25 anys que venen van naixer aquest any.
Que avui venen les de 50.
Ah, les de 50. Vale. Pues les de 50 tenien 25
anys. Però les de 25, anys. Efectivament. Algunes no sé si coincidirien aquest any.
Sí, sí, sí.
I per cert, també, en el 1899, el 11 de maig, s'inaugurava la xarxa d'aigua potable instal·lada pel farmacèutic Vicent Amorós, la que abastava a una part molt important de la part nord de la població de Vila-real, del sector nord.
Tu saps què es diu el Pou d'Amorós, no?
Per això, claro, sí, sí, sí. De fet, estava llegint i he pensat.
El Pou
d'Amorós. Per això es diu el Pou d'Amorós.
Ja ho has descobert.
Per el farmacèutic Vicent Amorós, però he de dir que no ho sabia. Jo
sí que sabia. El Pou, a més, el Pou ara està ahí pintaet, ahí. Bueno, no està bé, està bé. Està bé saber alguna cosa de vegades en quan. Recordeu que este és el llibre de Jacinto Heredia, de les efemèrides de Vila-real. De les efemèrides, tal dia com avui va néixer Dalí, 1904, va néixer Camilo José Cela, 1916, i Paco Umbral, en 1932. Per tant, tal dia com avui, naixen gent rellevant i molts artistes de primer nivell. I tal dia com avui, aixina busquem la música, va morir en 36 anys el bo de Bob Marley. I se seria, jo crec, l'oportunitat d'escoltar-lo. No?
Vinga, pues l'escoltem.
Si vol, sí,
tal dia com avui també, i esta no és tan bona notícia, morien 9 persones i van haver centenars de ferits a Lorca perquè es va produir aquell seisme,
claro,
de 5,1 el 11 de maig de 2011 a Lorca.
Jo ese dia estava en Almeria, en el camp del futbol de l'Almeria, esperant que començara un partit del Villarreal, Almeria-Villarreal, i recorde que molta gent va dir si havíem notat la onda expansiva. I no vam notar res. I me recorde que van pensar, hòstia, acaba de ver ese dia. Bueno, coses que passen. Crec que les callen que estan en terra i que molta gent que està esperant que vagin a ajudar-los.
Bob Marley.
Is This Love, que així és. Això.
36 anys, va morir Bob Marley, sí, a l'Hospital de Miami després de moltes complicacions derivades d'un melanoma acral lentiginós detectat en un dit del peu que se li va extingir a la resta d'òrgans. Va rebre tractaments en Estats Units i Alemanya i no va poder superar aquesta malaltia.
Pues això és llegenda, Bob Marley. I sant quan a l'efemèride musical del dia, com dèiem, per cert, camí de les festes, tinc que explicar que avui a les 8 tenim així a les festeres de Vila-real per a tancar el cercle. Hem tingut a tot el món, els dels bous, els de la cultura, els dels espectacles, en resum, a tots aquells que han treballat durant tot l'any per a que tinguem les festes patronals de Vila-real i queden les festeres, la regidora de festes, i ja, pues això comença ja. Comença el divendres en el Crida Fest, que se fa la crida a la festa així, en la plaça, en setembre, i en maig se fa el Crida Fest, que se farà allà davant de l'auditori, perquè tallen el carrer, i és més una festa musical, i recordeu que tots aquells que vulgueu anar esteu convidats a viure el Crida Fest.
Crida Fest. Tenim també més coses del, bueno, del 11 de maig, avui és San Florencio i San Iluminado.
Què te pareix?
11 de maig. I és el dia de l'himno nacional argentino, també. Des d'ací saludem a tots els argentins que coneixem. Que són uns quants, eh? I a més, ara que estava pensant jo, parlant de festes, de concerts, de la Crida, este cap de setmana no sé quanta gent de Vila-real haurà estat en el Roig Arena als concerts de Dani Martín. A mi m'hauria agradat mai anar, però com no m'enteré mai de res i els caps de setmana són a voltes intocables...
No, el problema no d'això.
I era impossible, també.
El problema... Jo te vaig a contar una anècdota i jo penso que sí, les abueles de l'anècdota. Jo anava als concerts i anava el mateix dia que comprava l'entrada en la taquilla. N'ha comprat un munt, o les comprava la setmana antes, la setmana abans o el mes abans en una tenda de discos. Ara tens que comprar una entrada d'un un concert
un any
o dos. No me jodas. Sí. Com pots comprar una entrada per un any?
I molts artistes s'han vist obligats, com és el cas crec que de l'Oreja de Van Gogh, que serà també este any, Dani Martín, a ampliar la seua gira, no només un dia, sinó de dos a tres, com ha passat este cas en el Roig Arena.
Muy bien. Tu què vols escoltar? A l'Oreja de Van Gogh, que ha tornat la bona xica esta?
Jo vull escoltar a Dani Martín, no?
¿Segur?
Que és el que va actuar en el Roig Arena.
Segur?
Sí,
segur.
Claro.
Segur, eh?
Sí, sí.
Vale.
A veure quina me fiques.
A mi no la primera que he sigut, vamos. Tampoc te creus que me complica molt la vida en trobar-ne una o una altra. Però bueno, pots elegir també. Tu quina ficaries? Tingueres que elegir. A tu t'agrada Dani Martín?
Sí.
O sea, a nivell de...
Saps què passa? Que me porta
fan...
molt... No, hombre, soc fan, no? Però és veritat que són moltes cançons que me recorden a la meua època d'infància.
Sí,
perquè això... del cole, vine, de fet, recordé.
O sea, Dani Martín, sí. El seu triomf seria... 2000 per ahí, no? El
sí.
Loco, no sé, busca-ho ahí, jo no ho sé, jo no, ja me pillava fadrí. Bueno, mentre sona el Cantor Loco, que es diu Zero a so, venga, ven, busca quan va començar a sonar, i si tots que esteu ara sou d'esa època.
Que siempre iría al lado eso que inventamos ya no es ahora. Solo existe el pasado y me toca entender qué hacer con tus abrazos. Ahora toca aprender cómo dejar de querer, saber borrarlo bien.
Bueno, ja tenim enfadats a tots del Cantor Loco. El primer, el meu fill, que som, bueno, jo un tarambana.
Però una cosa, el teu fill sí, però el teu fill de 2000 a 2010...
Claro, le habrá pillat ara.
Claro, ell està en la època de Dani Martín. Jo realment era el Canto del Loco.
Claro, o sea, tú eres de la teva generació, diguem que el Canto Loco...
Zapatillas...
2001.
Claro, exacte.
2001 a 2009,
de 2000,
2010...
La època des 2000. De 2000 a 2010, jo recorde que, per exemple, jo vaig acabar en 2007, 2008, la promoció del cole, ja havia acabat l'ESO, abans, sí, més o menys, no? 2006, 2007, i ahí era el boom. Jo recorde que la cançó que sonava, 16 anyitos, sonava en la meva graduació del Col·legi de la Consolació, i era Llàgrimes, però...
La Consolació, vos dissen ficar 16 anys.
Home, va ficar... I tot era, vamos, tot era plors, era nostàlgia d'una època...
Del 2000 al 2009 van estar esta gent Canto del Loco y después este chico.
Dani Martín, ¿no? Que es verita que va a recuperar pues eso, la esencia del Canto del Loco, que per als que van viure aquella època era el Canto del Loco y ara, pues esa generació, sí, es com la del teu fill.
Claro, pero es curioso porque al concert d'estos concerts a València és evident que havia pares i fills.
Perquè n'hi ha molts pares d'aquesta generació. Claro. O sigui, n'hi ha molta gent de la meva edat, inclús, o gent un poc més major, que també ha escoltat el Canto del Loco. Fixa't que als 2000, jo als 2000 tenia la comunió, però n'hi ha gent que als 2000, en 15, 16, 20 anys, escoltava el Canto del Loco.
Bueno, pues això, que a Mònica volia que li ficaran el Canto del Loco i que el dia que soc, és el dia de la teva graduació de la Consolació.
Una d'estes, sí, sí, sí.
Vau ficar esta cançó. Vale, va, pues de la soca bé.
Seis añitos fiera me creía el rey del mundo. Por bandera, lo que digan, yo no escucho. No había nadie que pudiera lograr que cambiara un poco el rumbo. Con mi idea la primera, y que no agobiara mucho. Que siempre saca lo peor. Pensé en la fuerza, estará lo mejor. Me disfracé de uno que no era yo. Buscando esa firmeza, llegué a un lugar negro y pensé que eso era el valor.
Fuera ya, resaca de dilluns.
Bueno, está bien, ya, buena resaca por tema. Anem a lo serio, que es lo que a estas horas está acabant, que és esa manifestació que avui s'ha produït a Castelló, perquè demà està prevista a Vila-real, i que a aquestes hores seguissin, a aquestes hores, perquè no hi ha encara negociació ni acord amb conselleria, també és una vaga indefinida del món de la educació. Així que nosaltres el que fem és escoltar a Pau Pons des de el STPB en esta vaga en el dia en el que arranca.
Hem estat avisant durant tot el curs i, efectivament, doncs, ja ha arribat el moment. La vaga indefinida està així, el curs s'acaba el mes de maig, que és el que volien tant el govern valencià del senyor Pérez Llorca i la Conselleria d'Educació de la senyora Ortí. Si no haguerem volgut, haguerem fet alguna cosa per intentar evitar-ho, però no han fet absolutament res. Més bé al contrari, han seguit burlant-se contínuament del professorat, de les famílies, perquè no és una qüestió només ja contra el professorat, és que l'última carta que va enviar la Conselleria d'Educació a les Famílies demostra, doncs, bé, quin és el seu talent, no?, i el seu tarannà. Així, doncs, bé, el professorat a Castelló s'ha organitzat de nou d'una manera exemplar. S'han organitzat columnes fins a 7 columnes que partiran des de diferents punts de la ciutat de Castelló de la Plana. I que confluiran en la gran manifestació de les 12 del migdia, que eixirà des de la plaça de les Aules. Òbviament, des de primera hora del matí, fins i tot abans que obriguen els centres educatius, hi haurà ja gent i professorat preparats per a fer aquests piquets informatius, perquè el seguiment ha de ser massiu. Hem de demostrar a la Conselleria d'Educació que paralitzem completament el sistema educatiu i de la Conselleria i del Govern valencià dependrà com evoluciona aquest final de curs.
Bueno, pues desde ahora y de manera indefinida, si no n'hi ha un acord, suposo.
Així és, amb treballs mínims que sobretot van a reforçar la part de batxillerat, que és la que està en un moment important de la educació, com és la selectivitat, la prova que va vindrà el pròxim mes i en la que estan preparant-se. Demà seguirem informant sobre este assumpte. Del cap de setmana.
Els tardeos que hem tingut solidaris, que ha hagut de tot, i a més jo crec que ha estat un èxit en tots els llocs on han intentat recaptar ajuda. Este és un pobre solidari, fem de tot. I jo crec que no n'hi ha cap de setmana que no n'hi hagi alguna cosa solidària i alguna cosa que puga fer que pugues col·laborar amb ells. Així que un d'ells era el de Rotary Club, que tenia lloc a la plaça el dissabte, les pluges havien assustat un poc a tot el món i finalment va tindre lloc, i des del Rotary Club ens contaven com ha anat.
Molt bon dia, amics de Ràdio Villarreal. No res. El resumen del tardeo benefit de Rotary a benefici de tots units, de l'associació de Vila-real. Estem molt contents, tant els col·laboradors, patrocinadors, sponsors, gent convidada, institucions i, per supost, també en la plaçuela i el resto de components de Rotary. Ha sigut tot un èxit de participació, pese a que n'hi havia prou dubtes sobre la meteorologia d'aquest dia, però bueno, vam estar de matí parlant amb gent del terme, que sap amunt d'aquestes coses, i ens van dir que tranquils, que això anava a passar i així la va ser. Una vegada va eixir el sol, pues vam tindre, pues això, vam tindre molta sort, va eixir un gran dia i la gent estava molt anima, la veritat, molt anima. Tenim que fer encara resum en la gent de la plazuela, perquè òbviament se va acabar tard i la gent havia fet molt de desgast i aquest dia no se va fer ninguna gestió més, però sí que és cert que vamos, n'hi havia molt de color, la gent molt contenta, vam intentar donar la repercussió màxima que se va poder a tots units, i van tindre també una taula informativa, en fi, estaven molt contents, van voler dir també unes paraules d'agraïment en l'escenari, molt contents en el disc que hi ha amenitzador, el Chor, molt contents en la banda de Alejandro Díaz i els seus compinxes. En fi, de veritat, estem molt contents, sobretot, ja, és que me reitere, però estem molt agraïts en el poble. Des de Rotary i Vila-real estem molt agraïts perquè sempre que n'hi ha que fer alguna cosa ens donen la seva mà i el seu suport, i això ens anima a fer altres coses. Moltes gràcies a tots, vos direm el resultat en breu, penjarem alguna notícia per informar, i res, pues esperem, si Déu vol, a l'any que ve o algunes sorpreses que podem tindre per el camí. Moltíssimes gràcies a tots. Un abraç.
Era Manu Notari, el president del Club Rotari Vila-real. Fem una pausa i de seguida tornem.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios, todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca, especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Desde que mi madre vive en Domus Vila-real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vila-real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la avenida Francia 30 de Vila-real.
Chabrera Agroquímic, dedicada a la distribución de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamientos con turbo. Una empresa que trata y cuida sus campos. Distribución oficial de SICCAM Viveria. Chabrera Agroquímics. Te atenderemos en la calle Borriol 82 de Vila-real.
I grew strong, and I learned how to get along, and so
La una en punt d'este dilluns 11 de maig, també saludar els que ens escolten en forma de redifusió a partir de les 8 de la vesprada fins les 9 i mitja en esta edició repetida de Vila-real Connecta.
Viva de nou a 10 i mitja.
Ai, és que
tenim la tertúlia, les festes, vas tu.
Avui, no, repetim, avui tenim la tertúlia del futbol a les de 7 a 8, a les 8 la tertúlia de festes. Qui vindrà avui?
Jo visc així, eh? Hòstia, estic pensant que visc així. Vas i fica'm un llit ahí a l'entrada.
Sí. Així que...
Menos mal que tenim aire condicionat.
Menos mal. Que ja li l'hem posat per al nostre següent protagonista, vilarealenc i diputada autonòmic del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, de família, amb arrels polítiques. L'altre dia parlàvem amb Dora de la vinculació, de com naixia aquesta vocació política. Bueno, pues jo crec que la d'Alejo Fontdemora també està ben clara. Què tal, Alejo? Com estàs?
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me a la ràdio de Vila-real.
Assistem. Sí. Com dia Javi, la nostra casa, la de tots, i sí, també sí. La vostra un poc, no? Avui és un dia intens políticament,
un dia intens,
no?
A més, jo que estic en la Comissió d'Educació de les Corts Valencianes, pues, també ho visc de propet, perquè ahí estem en la rabiosa actualitat que dieu els mitjans de comunicació, pues avui dia intens.
És un dia de contra d'opinions, de barallar, d'intentar buscar un acord. Avui comença estem en el ple, primer dia d'una vaga indefinida a priori, com ells marquen, però que la intenció és que acabe quan abans pel bé de l'educació. I no sé en quin punt ara mateixa des de conselleria o com avança la situació, i no sé si tenim aquestes hores a la una alguna novetat, almenys des de la vostra posició. És pronte, però sí la postura almenys del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, Alejo, la que ens pugues donar des del
teu. Sí, jo te dic, a veure, el meu és un punt de vista, perquè des de les Corts, diguem, no és conselleria, no som conselleria, jo te dic l'opinió del Partit Popular en quant a la vaga i en quant als fets que s'estan produint. Jo, expressament, el que ens interessa a tots els ciutadans de la comunitat és, pues, que la vaga s'acabe quan antes, que s'aplega un acord entre conselleria i sindicats. Està clar que els sindicats tenen tot el dret del món a reivindicar i a demanar, com no pot ser menys, perquè al final, pues, un dels drets fonamentals de qualsevol treballador és reclamar una millora en les condicions, una millora salarial, que també n'hi ha que entendre que, pues, que la conselleria pot, i en la Generalitat Valenciana tenim els diners que tenim, perquè també tenim una infrafinanciació, som la comunitat pitjor financiada, pues, això pues, també és una llosa, pues, que al final és anar, pues, a dir, el sindicat pot demanar a una empresa que li puja el sou als treballadors, però quan l'empresa, pues, té els diners que té, pues, al final, potser els treballadors se pot pagar tot el que se puga. I això és el principal problema. Nosaltres, pues, lo que te dic, en quant als drets dels treballadors, en quant als drets dels professors, pues, tenen tot el dret a reclamar, però n'hi ha que dir també, pues, el dret dels xiquets a rebre una educació, que també és un dret fonamental, a rebre una educació i en les condicions adequades. Ahí estem una miqueta en el punt d'avui, que ha sigut el primer dia de vaga, pues, en l'aparició de certs piquets o en certes actituds, pues, que això tenim que, des del punt de vista polític, mesclar el que és la reclamació, la reivindicació, en una miqueta els piquets informatius o no tan informatius, que pretenen intimidar també als professors que no volen fer vaga o a les famílies dels estudiants, pues, tenim que lamentar-ho. N'hi ha que coordinar les dues actituds, i després, pues, fer una miqueta, pues, en lo que ha sigut finalment tota la mobilització que n'hi ha hagut per mitjans o per redes socials o per tal, i després el seguiment real que ha hagut de la vaga. Tampoc ha sigut un seguiment molt majoritari, ni el 75% del professorat ha assistit al seu lloc de treball, pues com habitualment, lo que dic, primant del sobretot el bé fonamental que n'hi ha ahí, que és l'educació dels xiquets, i continuar en un curs en una normalitat acadèmica, sobretot per als alumnes de segon d'ESO, que ha sigut el punt prioritari des de conselleria, que s'ha dit, escolta, se pot fer vaga, però n'hi ha un, lo que no se pot és perjudicar a uns xiquets que tenen un examen de selectivitat d'ací, com diu, 4 dies, i tenen que competir no només en els xiquets de la Comunitat Valenciana, sinó en de tota Espanya, però al final un xiquet de Castelló que se deixa dos temes, o de València que se deixa dos temes per estudiar perquè no ha pogut tindre aquests dies de classe, després si va a l'examen de selectivitat li cau un dissostem més, quan tinga que triar universitat, pues tindrà un problema. I això ha sigut el punt fonamental en la que conseguiria incidir en el quan se van negociar els serveis mínims, que els sindicats no van voler atendre. En l'altre, la conselleria segueix en la mà estesa i intentant tindre un acord en aquestes condicions que vos he dit, dels diners que n'hi ha per a pagar-ho, i que si tinguera més diners que la Comunitat Valenciana mereix, pues seria molt més fàcil tindre una més flexibilitat a l'hora de negociar salaris o sobretot salaris, però també altres reclamacions que s'estan fent per part dels professors.
Clar, parlaves, Alejo, ja deixant un poc de banda la vaga, però sí fent referència a aquests diners que venen dels pressupost del govern al final. No sé quines són ara mateixa les ajudes reals que arriben des del govern central i quines són les que falten d'anys anteriors.
Pues mira, el govern central està fent una espècie de segrest dels diners dels valencians, perquè no és només la financiació autonòmica, perquè els valencians paguem impostos com els que més. De fet, som una comunitat prou activa econòmicament i que paga els seus impostos puntualment i paguem molt. I tant en IVA com en IRPF, ara estem en campanya d'IRPF, diguem nosaltres, bueno, la Generalitat, un incís te faig, ha fet moltes desgravacions fiscals per als ciutadans, per a que se puguin desgravar impostos per gastos mèdics, gastos de divisió, gastos d'esport, gastos de culturals com la música, però a pesar de que la comunitat, de que la Generalitat, el govern de Pere Diorca, que està fent desgravacions fiscals, això no resta de que nosaltres paguem impostos, paguem molts impostos així a la comunitat com al resto d'Espanya. Cada vegada el govern d'Espanya recauda més i després no repartís com toca. A la comunitat pues ens lleva la part que ens toca com a financiació de les comunitats autònomes, però és que a més en les entregues a compte està fent pues un tapó dels últims anys que no està actualitzant-los. Està recaudant més que mai i ens està pagant a les comunitats autònomes, a les províncies, als ajuntaments, com en l'any 2023. I això és perquè no s'han fet els pressupostos generals de l'Estat i hem tornat a la situació del 23.
Jo he llegit una xifra que, vamos, 12,3 milions d'euros és el que li diu el govern nacional
a l'Ajuntament de Vila-real.
Sí. Això seria, al no haver equilibrat o ajustat el pagament, tot això que s'ha quedat pendent, però això, una pregunta fàcil, això ho cobrarem.
Això se deuria de cobrar, se deuria reclamar. Primer reclamar per part de l'Ajuntament al govern d'Espanya. Això és perquè Vila-real, bueno, l'Estat repartís als municipis, a les comunitats i a les diputacions conforme a lo que se preveu recaudar en cada localitat. Així en Vila-real se tenen que tindre dos qüestions. Primer, que se paguen, els ciutadans paguen més impostos perquè com puja l'IPC però no s'actualitzen els tipus de gravamen, pues al final acaben pagant més impostos tots. I ahí, des del que té el salari mínim hasta el que té un salari mitjà, hasta el que té més no, com els, com menys els últims, els únics que no paguen més són els que se passen per dalt del límite, que ells, com ja tenen el límite que va dalt, pues es dona igual, però la classe mitjana i les classes treballadores al final acaben pagant més impostos perquè ens toca pagar més percentatge. I a més, com puja també l'IPC, pues paguem més IVA. I a més, en Vila-real són més ciutadans, està creixent la població. I aquests tres factors fan que els ciutadans de Vila-real, en suma, paguem molts més diners a l'Estat de lo que l'Estat després ens fa el reparto que toca, perquè el reparto el té congelat de l'any 2023, que és els últims pressupostos generals que se van aprovar. Entonces, en això, l'Ajuntament té més gasto perquè quan va comprar bombilles pues li ha pujat el preu,
ha pujat la llum,
ha pujat els salaris dels funcionaris també en percentatge.
I quina explicació donen?
No, això és que no n'hi ha pressupostos. A veure, i després que el govern pues té més diners per gastar,
claro,
si se'ls queda ell,
claro,
millor pa Pedro Sánchez, perquè sí que en teoria tenia que actualitzar en un decret, i a tres anys s'ha anat actualitzant en un decret, però sempre a posteriori, no mai en previsió. El que se tindria que fer és, conforme als pressupostos en previsió, fer-ho per adelantat, però bueno, després se fa a posteriori i no ho fa, o ho fa en menys import, i al final això, des de l'any 2022 que 23, que va a començar tot el problema de la guerra d'Ucrània, el IPC, inflación i de més, pues això s'ha anat acumulant, i 12 milions i mig és molts diners per l'Ajuntament de Vila-real, i se poden fer moltes coses en aquests diners en l'Ajuntament de Vila-real. I això demanem també que l'alcalde pues se fique antes el traje de Vila-realero que el traje de socialista, i que ho reclame també al govern de Sánchez, que ell és de reclamar, però quan toca reclamar als seus, pues sembla que no...
O sea, vosaltres teniu com a objectiu no deixar passar-ho, claro.
No, evidentment, això reclamar-ho hasta l'últim euro, evidentment. I ho estem fent en tota la província de Castelló. Mentrestant, els socialistes estan fent, pues els diferents alcaldes socialistes estan fent la vista i estan mirant a l'altre costat.
Mos quedem a Vila-real, parlem de Torremosa, que sí, és un tema que jo diria repetitiu, i hem parlat molt. Clar, però fins que no s'arribe i s'acord i siga algo real desbloquejat, no es cansarem de parlar.
Pues mira, nosaltres, jo et dic que, i això ja ho ha explicat Adrián, i sé que ha estat així, va sentir l'altre dia, ho ha explicat Adrián moltes voltes.
Dora també l'altre dia.
El Partit Popular està fent els passos que té que fer perquè l'ambulatori Torremosa sigui, el centre de salut sigui una realitat, i estem avançant, i de fet l'altre dia vam donar compte en el pleno que la Generalitat havia demanat ja la llicència d'obres, no ara, l'havia demanat en febrer, i l'Ajuntament des de febrer està donant-li voltes a la llicència d'obres del centre de Torremosa, perquè primer va demanar els certificats dels tècnics que faltaven dos paperets, i va demanar a conselleria, el dia següent de demanar-los tenia els papers que feien falta, però claro, entre que va donant-li llargues i va esperant, a mi, si fos qualsevol del Partit Popular alcalde de Vila-real, lo primer que tindrien que reclamar és que si un dia la conselleria te demana la llicència d'obres, al dia següent tu tens que tindre tot el departament d'urbanisme de Vila-real treballant perquè la llicència d'obres sigui el més ràpida possible. I això així a Vila-real sembla que no està passant, que estem donant-li una miqueta llargues a veure si va l'alcalde fent la seva agenda política de criticar que l'ambulatori encara no aplica quan diguem estem ja en això, ja s'ha fet el projecte bàsic, ja està demanant la llicència d'obres. A veure, quan demana la llicència d'obres hi ha una administració, és perquè això té que començar-se a fer ja en molt breu temps, o sigui, que al final les promeses que se van fer se van a complir i van a estar en marxa antes de que acabi la legislatura.
Deu dir que este centre se faria si poguereu, quan? O sigui, ara.
Quan estiga lo antes possible. O sigui, al final, ahir vam tindre un primer problema, que va ser que els terrenos, lo que era l'antiga biblioteca, sí, era de l'Estat, sí, i això se va retrasar prou, perquè hasta que l'Estat no cedís i hasta que els terrenos no són de la Generalitat, per llei no se poden començar els projectes i estudis i tal. Entonces, ja una vegada en 2024 se va tindre els terrenos, ja s'ha fet el projecte i ja s'ha demanat la llicència d'obres. Ara, una vegada...
I ara què faltaria?
Falta pues, començar o sea, falta el projecte definitiu. La llicència d'obres es fa en un projecte bàsic, pues una vegada feta aconseguida la llicència, pues fer el projecte definitiu i començar a ficar ja pues maquinària i a construir.
O sigui, que si se dona la llicència d'obres...
La llicència d'obres entenc que és l'últim pas, l'últim tràmit que li queda a l'Ajuntament, i després ja està la pilota al terra de la comunitat de la Generalitat per fer.
Fa poc que heu preguntat per aquesta llicència.
I aquesta llicència no, aquesta llicència està des de febrer a l'Ajuntament, la sol·licitud està des de febrer a l'Ajuntament. El que passa és que l'alcalde, inclús en un pleno posterior, van dir que no sabien res del tràmit, i ens hem donat compte en l'últim pleno de l'Ajuntament, que va preguntar a Adrián que estava així, i estava al despatx de l'alcalde
que porta 3 mesos en un calaix,
porta 3 mesos en un calaix, sí, buscant excusetes per no donar-les, però bueno, recordem que va ser el govern socialista de la Generalitat el que va tancar el centre de Torremosa, que antes n'hi havia un centre, van ser ells els que van tancar, i ara pues ahí estem donant llargues una miqueta a tornar-ho a obrir, i al final demorant una miqueta més per pur interès polític, lo mateix que lo de reclamar a Pedro Sánchez, al final és pur interès polític en perjudici dels vilarealencs.
Ja que parlem de... per anar tancant un poc en tema d'infraestructures...
Mira, curiós, perquè jo vaig estar en un conegut que treballa en això, em va dir que la depuradora de Vila-real i d'Almassora és la més antiga que n'hi ha, crec, de tota la província o de tota la comunitat.
La més antiga quan és?
De 50 anys o menys, 70 anys, no?
Ara, mira, vinc d'este matí d'una charla, que un desayuno, una charla informativa que ha tingut el conseller de Territori, Vicente Martínez Mus, de qui depèn el tema de les depuradores, i s'estan fent moltes inversions en depuració d'aigües, perquè el tema de depuració d'aigües, el tema d'aigües en general, però el tema de depuració d'aigües és un tema fonamental i que és una inversió que no se veu, però que se té que fer. I s'estan fent moltes inversions en depuradores. En Villarreal, lo que sabeu, són més de quasi 15 milions d'euros en blindar la depuradora de Villarreal i que funcione correctament, però és que, a més, estan fent noves depuradores. O sigui, al final està Villarreal, Almassora, està Burriana, estan fent, en Castelló s'està fent, de Moncofa s'estan fent molt treball d'este que no se veu i que no, normalment la gent no reclama depuradores als seus municipis. És una qüestió que mai veuràs persona dient volem la depuradora
ja. És vital,
però hasta que falla. El dia que te falla el problema, pues ahí sí que n'hi ha un problema. I, a més, en el tema de l'aigua, estos últims mesos no, perquè ha plogut prou, però el tema de l'aigua, així a la comunitat sempre han tingut problemes. Fa 2 anys ja va haver una sequera que va ser important i se va tindre que recurrir a altres opcions menys favorables. O sigui que aquesta és una inversió important de les moltes que està fent la Generalitat d'ací a Villarreal. Tenim, pues, també l'Hospital de la Plana, que ara s'està ampliant, tenim, bueno, moltes coses, el centre de salut, tantes coses que s'estan fent, que hem estat 8 anys del Botànic, així pràcticament no s'invertia res.
Reclameu que el govern local, que reclameu que precisament aprete al govern central per a aquesta construcció d'una nova comissaria de la Policia Nacional.
Sí, és una altra inversió que també depèn del govern central. És que al final aquestes coses que depenen del govern central, com no n'hi ha pressupostos i el govern central està en altres temes d'ells...
Ja anava a pensar, si falten 12,3 milions d'euros, lo de fer una comissaria serà un altre pas, no?
No, però són coses que al no haver pressupostos pues se van quedant ahí. El pla d'inversions en infraestructures de policia acabava en l'any 2025. Claro, el segon plan, si no hi ha pressupostos, pues no se pot fer un plan. Això és el bloqueig polític que té el govern de Pedro Sánchez, que afecta a tots els ciutadans. Afecta en els diners que donen els ajuntaments o els diners que donen les comunitats autònomes, i afecta en que les inversions que depenen d'ells pues no se fan. I el qui té un plan d'infraestructures a llarg plaç, pues van tirant d'aquest plan, però el que té que fer el plan nou pues no se fa. I la comissaria, pues, és un altre punt molt característic i molt representatiu d'això. Però en comissaria, en seguretat, hi ha quarters de Guàrdia Civil, també en els municipis del voltant, que també estan pendents, i està la comissaria de Villarreal, que ahí està, pues, fet en un dibuixet i un esquema, i no n'hi ha res més. Pues això porta ja uns quants anys parat, ara no te puc dir exactament, però fa per lo menos 3 anys que se van cedir els terrenos, 2-3 anys que se van cedir els terrenos. O sigui que per ahí està en la llista, està, però clar, no n'hi ha diners. Després busques la llista i veus els diners que n'hi ha per fer i no n'hi ha diners perquè no estan els pressupostos. Claro. Pues una altra més, el que t'he dit, el no tindre, per això és important tindre pressupostos en una administració. Així l'Ajuntament de Villarreal els aprova en 4 o 5 mesos de retard, però els aprova.
Però
després veus els números i dius, tampoc és que siga... Perquè al final en inversions tampoc n'hi han consignats... no n'hi han consignats diners per a inversions, i això és bàsic i principal.
Sí, però almenys que estiguin les dades, no? Que és lo mínim, que és la mínima transparència.
És que els pressupostos de Villarreal també deixen molt que desitjar. Fas ahí, dius, inversions. Què té d'inversions Villarreal per fer enguany? El Vilabici. El Vilabici, escolta'm, de veritat, que el Vilabici és l'única inversió que n'hi ha per fer en este poble quan portem, no sé, des de la legislatura, portem 4 o 5 anys en les mamotretos ahí de les bicicletes sense les bicicletes. O sigui, que al final, pues n'hi ha que fer-los, però n'hi ha que fer-los. Bé, les coses, al final és no només que se facin els pressupostos, sinó que quan se facin repartisquen i siguin una ferramenta per créixer tant en la ciutat com el govern d'Espanya.
Alejo.
Jo estava pensant, tornem al principi, ja van per acabar. Si mos caigueren els 12,3 quilos estos que mos deu l'Ajuntament, el senyor Sánchez, que
seria poc prou d'aire, no?
Con Eixenda Pedro Sánchez, jo crec que si tenen que vindre, vindran en trampa per darrere, o sigui, igual en alguna cosa.
Fiquem-nos en una cosa bona, que vinguin.
Però n'hi ha molt de fer, així n'hi ha moltes inversions en Villarreal pendentes que de fer, o sigui, al final n'hi ha moltes infraestructures de les que, per exemple, parlem de depuració d'aigües, però la red de sanejament de Villarreal està per renovar completament, i és una qüestió que no se veu i que Villarreal necessita els carrers que estan asfaltats.
Sí, per exemple,
final...
recorde que hi havia una reivindicació de millorar la il·luminació.
Però és que, a més, els carrers ara recorren als diners de Diputació per asfaltar tres carrers, però els diners de Diputació, l'Ajuntament també té que ficar de part, i n'hi ha molts carrers, no només tres a asfaltar.
El Plan Impulsa, no?
El Plan Impulsa, sí, el Plan Impulsa el van a destinar a asfaltar carrers, però n'hi ha que fer molts carrers, no? Perquè han estat deixats pues, molt de temps. N'hi ha moltes coses que fer a Villarreal, en 12 milions podríem fer moltes.
Imagina't, en 15 minuts per a contar-ho no, tampoc, pues tampoc sí. Se n'hi tenia. Alejo, moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos bueno, pues, contat moltes coses que a voltes no ens arriben des d'estaments autonòmics i bueno, que al final aquesta lluita servisca per a moltes coses, pues com a Villarrealenc també.
Sí. Continuarem treballant des de les Corts i en tot el que se puga pues, se beneficiarà Villarreal.
Al final sempre intenteu arrapar un poc de cava.
Home, sí, evidentment, tot el que se puga, al final rebem als ciutadans, tot qualsevol polític que el que té que fer és mirar sempre als seus veïns i fer el més possible per ells.
Pues moltes gràcies, Alejo, diputat autonòmic del Partit Popular a la Comunitat Valenciana. Seguim parlant. I ara saltem a un altre aspecte, el de la salut, que també ens agrada contar sempre en Villarreal Connecta. I avui parlem del Dia Mundial del Parkinson, amb un dels experts que tracta més molt a prop dels problemes no? Neurològics, de la neurodiversitat i sobretot de bueno, pues un problema que afecta i que s'intenta pal·liar també des d'altres llocs. Un d'ells, el de la Fundació Caixa Rural, que tenen i ser apartat. La setmana passada ens contava Manolo Cobertorer quan se destina a aquesta obra social, pues, la part neurològica és una. El Parkinson és un problema serió. Ha parlat amb un expert, amb l'expert, el nostre company Javi Mata.
Avui és el dia del Parkinson. Saludem aviant Ivan Tripiana, neuropsicòleg clínic d'ací, del bueno, veí i
sí,
company, quasi, es pot dir, no? De l'edifici.
De l'edifici, sí. Sí, neuropsicòleg del centre Neurovila, que està en la quinta planta.
¿Qué es el Parkinson?
Pues el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta sobre todo a una parte del cerebro que son los ganglios basales, fundamentalmente la sustancia negra, y afecta a las neuronas dopaminérgicas. Es una degeneración, una neurodegeneración. Es un tipo de demencia. Es la segunda causa de demencia más frecuente después del Alzheimer. Y bueno, tiene una serie de características y de secuelas que, si te parece, te comento un poco. Pues afecta fundamentalmente a nivel motor, en forma de lo que llaman bradicinesia, que es una lentitud de movimientos. Da lugar también a problemas de equilibrio. Aumenta el tono muscular, hay cierta rigidez muscular. Y luego... lo más conocido de la enfermedad de Parkinson es el tema de los temblores, que puede provocar temblores, no siempre temblores en Parkinson, ni también es cierto que un temblor aislado, por ejemplo un temblor esencial, tampoco sería una enfermedad de Parkinson, ¿no? Y comentarte también que tiene una afectación cognitiva que es la que más trabajo yo. Quiero decir, digamos que el 50% del Parkinson puede evolucionar a demencia. La demencia en el sentido que puede tener una afectación cognitiva, no solo es una enfermedad motora como la gente comúnmente puede pensar, sino que puede afectar a las funciones cognitivas, puede afectar a la atención, a la memoria, a las funciones ejecutivas y otras funciones. Entonces, básicamente sería eso.
La gente que le diagnostican Parkinson hoy, ¿qué futuro tiene y cómo está a día de hoy? La enfermedad, tratamientos, la ayuda, el estudio y demás.
Sí, bueno, Bueno, el futuro que tiene, bueno, primero tiene que asumir que tiene una enfermedad crónica, que es importante asumir, una enfermedad neurodegenerativa que va a más, va progresando. Después, interviene también, el tratamiento es importante. El tratamiento farmacológico de la enfermedad de Parkinson, que fundamentalmente son agonistas dopaminérgicos, sobre todo el levodopa, que es el precursor de la dopamina, porque el Parkinson afecta fundamentalmente a las neuronas dopaminérgicas. Entonces, la farmacología lo que hace es que, a través de la levodopa, a través de esos agonistas dopaminérgicos, el cerebro de un afectado de Parkinson tenga más dopamina y el tratamiento puede funcionar. Vale, entonces, lo que le espera, pues insisto, asumir que tienes una enfermedad crónica neurodegenerativa y una variable importantísima es que esa persona haga rehabilitación, haga neurorehabilitación. Nosotros en Neurovila tenemos pacientes con Parkinson y lo hacemos. No solo tratamiento farmacológico, sino también un tratamiento neurorehabilitador donde intervienen profesionales de la neurorehabilitación, o puede ser la fisioterapia para el tema motor, el tema del equilibrio, de la pérdida de fuerza y demás. Y luego, pues sí, pueden aparecer, como te he comentado antes, problemas de memoria, un problema atencional. En definitiva, puede haber una afectación cognitiva, que eso sería trabajo de, en este caso, de la neuropsicología, o puede haber un problema del lenguaje también, que lo puede trabajar un logopeda. Y bueno, la rehabilitación es importante. La rehabilitación lo que va a hacer es que esa enfermedad neurológica se ralentice lo máximo posible. Lo máximo posible. Y bueno, eso sería un poco lo que le espera, básicamente, ¿no?
Y a día de hoy tenemos, diríamos, un futuro esperanzador para la gente que pueda tener esta enfermedad. Es decir, ¿se puede mirar con optimismo o todavía no?
A ver, yo sí que la veo con optimismo, porque van saliendo, digamos, novedades terapéuticas, ¿no? Que también te lo quería comentar. Hay dos, fundamentalmente hablamos de estimulación eléctrica cerebral. Tendríamos la estimulación cerebral profunda, que es un método invasivo en el cual se colocan dos implantes en el cerebro y se aplica una corriente eléctrica y eso produce mejoras a nivel motor, mejoras importantes. El problema es que es invasivo. Y nosotros en Neurovila estamos aplicando la estimulación eléctrica cerebral no invasiva, que es colocar unos electrodos en el cerebro y se aplica una corriente eléctrica de baja intensidad y eso puede provocarnos no solo mejoras a nivel motor, sino mejoras a nivel cognitivo.
Entonces, sí, hemos visto todos esos vídeos ahora que rulan por ahí, sí, que la gente tiene unos temblores increíbles, sí, que no puede beber agua, que no se puede tocar la nariz, correcto, y apretan el botón lo hace, ¿no? ¿Es así?
Sí, es así.
Es una locura,
pero,
¿no?
Pero claro, son dos implantes que hay que, sí. Hay que abrir el cerebro y es una técnica invasiva y bueno.
Eso es ya para más casos muy muy graves, ¿no? Gente que ya no puede valerse por sí misma, sí, que tiene un temblores, sí, ya recurrentes, sí, y mucho tiempo, ¿no?
En los que se puede asumir el riesgo. En los que vamos a decir, vale la pena asumir el riesgo en esos casos de lo que es colocar un implante cerebral. Porque tampoco hay evidencias de que funcione en todos los casos. Entonces, pues abrir el cerebro y colocar dos implantes tiene riesgo-beneficio, tiene que compensar. Pero como te he dicho, luego está emergiendo la estimulación eléctrica no invasiva, que ahí no hay ningún riesgo, y están saliendo evidencias importantes a nivel científico respecto a esa alternativa terapéutica.
Pues nos quedamos con eso en este Día del Parkinson, que vaya avanzando el tema y que la gente tenga una calidad de vida, sobre todo, y que pueda ralentizar la enfermedad. Si no, hacerla desaparecer es imposible, porque creo que lo que pierdes ya una vez va afectándote.
No, desaparecer no va a desaparecer. Lo que sí que puedes hacer es ralentizar con farmacología y con neurorehabilitación. Haces que avance muy, muy despacio. Y consigues que la persona tenga calidad de vida. Y eso es lo más importante. Ralentizarla.
Muchas gracias. Yeah.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Hola, somos Beidé Quadis Dream. Y hemos llegado a Villarreal. Ven a conocernos y descubre nuestra amplia y tecnológica gama de vehículos. Te esperamos en Avenida Francia 60 de Villarreal. Torna el Gran Premi Villarreal de Ciclisme amb la seua 78 edició. El millor ciclisme de la categoria Elite i Sub-23. Gaudís el divendres 29 de maig de l'espectacular prova contrarrellotge per equips al Camí l'Ermita. Amb eixida i arribada des de les 6:30 des de l'Estadi de la Ceràmica. El dissabte 30 de maig, el millor ambient ciclista amb la sortida a la 1 en la plaça Major de Villarreal i arribada a Morella a les 4:15 de la vesprada. Diumenge 31, arribada a la ciutat esportiva municipal Prou Francisco Torres sobre les 12 del migdia. Torna a Villarreal, una de les proves més antigues del panorama ciclista de la mà del Club Ciclista i l'Ajuntament de Villarreal. És un esdeveniment solidari amb l'associació CDLK5.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Recuerdas el olor del pan recién hecho? Ese aroma que te transporta a casa. En Fort del Boixó llevamos desde 1984 horneando momentos especiales para ti. Pan artesanal de masa madre, rosquilletas crujientes y nuestras famosas cocas dulces y saladas. Calidad, tradición y el sabor de siempre. Fort del Boixó, calle Pares Puig 12 en Villarreal. Llámanos a 964 52 54 28.
Se confirma el contenido del gran asalto a McDonald's. Ha llegado aquí un cargamento de McCrispy Hot Honey, doble free cheese stack, black pepper and garlic McNuggets y cheese truffle dip.
Copiado. ¿Procedencia?
Canadá, Reino Unido, Japón y Singapur.
Hemos asaltado McDonald's de todo el mundo para traer aquí sus mejores productos. Pruébalos todos antes de que nos pillen.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Villarreal.
Quisiera detener ahora el tiempo por estarme contigo siempre sintiendo como yo siento ahora. Nunca he sentido, me hace soñar despierta, me siento niña.
Ara me diuen així les nostres següents protagonistes, que diu Lolita tenia, va fer 18 anys quan va fer esta cançó. Amor, amor, que estem escoltant, que probablement molts dels que ens escolten bueno, pues, tindran records d'aquella època, que per cert, tenim el mòbil de la ràdio en marxa per a que ens envieu. Mira, estaria bé si recordeu també on estàveu, si estàveu fa 50 anys i com vau viure aquelles festes, pues estaria bé que ens ho enviareu, o quina cançó pensàveu que sonava i vos identificàveu. significa aquell moment. Al 694 90 50 14, al 694 90 50 14, envieu la vostra nota de veu, el vostre missatge, o bueno, si coneixeu i vos en recordeu de l'acord d'honor d'aquell any, pues també podeu enviar-los el missatge que vulgueu, perquè ja ens acompanyen. Avui, les que van o que celebren enguany 50 anys de, bueno, pues d'aquell regnat, no? D'aquell any que va ser, suposo, molt especial. També convidarem a les que va fer 25 anys i, bueno, que la setmana que ve tornaran a estar amb nosaltres en la bodegueta. Però com que dissabte van viure, jo crec que un rat molt especial, pues hem dit que vinguen. I al meu costat està la que era reina d'aquelles festes del 76, 1976, Anna Candau. Què tal, Anna, com estàs? Pues avui no com a presidenta de Creu Roja, sinó com a reina de festes del 76.
Avui me he llevat el chaleco i me he ficat la corona.
Muy bien, muy bien, muy bien, eh? I has vingut acompanyada, en este cas, de tres, de deu dames, que ara contarem totes, però bueno, al teu costat està Lolita Villarreal. Què tal, Lolita?
Molt bé.
Tu vas ser en el 76 i 25 anys després la teua filla, Ainhoa.
Efectivament.
Això és sí. Que li ho vas a pegar bé, no?
Pues sí, segur que sí. I a ella li va agradar, pues adelante.
Home, suposa que el de dissabte ho va viure un poc més diferent,
pues
no?
Sí,
emotiu.
Sí, estàvem allí les dos, més ma mare que ne tenia 95.
I estava també.
I estava allí.
Jolín, pues sí. Això ja és tres generacions, i si comptes el teu net, quatre ja,
quatre,
eh?
Sí.
De veritat. Puri Agulleiro, què tal, Puri, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Amor,
molt bé.
Amor, te porta una bona època, no?
Sí. Sí, claro, aquells records d'aquell any tan bonico que van passar totes juntes.
Esta la vau ballar molt?
Pues jo crec que sí, van ballar totes, però esta, que s'escoltava molt entonces a Lolita, que era el seu primer disc, me recorde, pues sí, la veritat que la recordem totes amb molta emoció.
Esmeralda Cabedo, Esmeralda, lo que sí. Era un romàntic, on és, eh?
Home, pues sí, perquè a més tots els artistes que van vindre eren tots en cançons molt romàntiques i ho van passar molt bé, a més, cançons bailables que la veritat que ens vam divertir moltíssim en el caserío aquell any.
Quins artistes recordeu que van vindre, ara que parlen d'este any? A veure, de qui vau disfrutar? En el...
A veure, de Miguel Gallardo,
Juan Pardo.
Pardo, de Peret, Los Mismos,
Maciel,
Mari Carmen y sus muñecos.
Home,
los tres,
tres
de Castilla.
De Castilla, que no mos la recorden mai.
Los tres de Castilla.
Marujita Díaz también. Ay, cada día una.
Sí, sí, cada dia que va estar allí saludant-nos a totes i oi, que mos feia molt de combo. Ja veia, veurem-nos en un cas aixina de reina i dames, que ella no era una cosa lo habitual, claro. Que ho vivia.
Mira, Puri, sí, arrima d'una passa cap a mi. Mira, cap a mi. Tu estàs bé, Esmeralda, però sabeu què passa? Que com estem en YouTube també i estem en directe, pues aixina que vos vegen bé i que diguen... pues la veritat és que se conserven bé, sí. I que siguen testics de que no passen els anys. Dia, bueno, era un nivell de cartel, Anna, important, eh?
Mira, per les nits anàvem al caserío i anàvem...
A veure, el caserío, perquè jo ja es comença per ahir. El caserío, jo vaig a preguntar-vos tot.
Mira,
què és el caserío?
El caserío era com una sala de... no era una sala de festes, era cine de verano. I en festes, totes les nits n'hi havia actuacions. Anàvem... Nosaltres de traje largo, yeah. Perquè saps que entonces era una altra època.
Sí, sí.
I els pares pues, també anaven a ballar i se duia allò d'anar a ballar en dissabte pues, al Club Nàutic de Castelló, anava molta gent al casino i en el caserío cada nit venia un artista i cantava, després nosaltres entravem al camerino, mos fem fotos... I, bueno, no res, allí passàvem unes nits.
O sea, el caserío, a què podríem comparar-ho? Ni algo que de ara que se pueda comparar al caserío, no.
No.
Ese concepte no existís.
Una sala de festes, sí.
Però tu saps on estava Mònica, al caserío?
No, és que això vull que vingueu a contar. On estava?
A l'edifici que se diu Aixina, al carrer Francesc Tàrrega,
sí.
On està el Cerbef, i aquest edifici, tirant cava davant del que era l'ambulatori, cava la séquia... Aixe edifici, això era el caserío.
Claro, sí. Era el cine de verano i en festes l'adequaven perquè era una sala de festes. Era on vam fer la presentació, on vam tindre nosaltres la imposició de bandes,
sí.
Allí la nit de gala, tot això. Tot,
o sea, vivíeu al caserío aquesta setmana.
Sí, totes les nits vivíem al caserío.
Vale, i anem un poquet antes. Com era aixe... Però, clar, estava ben, eren 10 dames. Teníeu quina edat?
Pues yo concretamente tenía 16.
Sí.
Totes.
Jo de set.
Però érem setze o deset?
De set. Sí, 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 de set.
Clar, no era majoria d'edat, era una situació diferent. Entonces, claro,
bebíem Fanta.
Que bebíeu, claro, claro. Y
tan, con lo menos, no tinguem que beber. Molta il·lusió.
Bueno, el San Francisco.
Que mos feien allí. Sí. Jo és que el recorde, perquè mos feia una il·lusió. Que, imagina tu. Pues, que
mos ficaven el borde.
El borde en la fresa, sucre, en la fresa, en la pajita. I per nosaltres, imagina't, era una gran festa. I això, o sigui que... Això és el que recordem, bueno, moltes més coses, no? Però ja que estem parlant ara del caseria i de les actuacions.
Mira, el caserío n'hi ha bon de San Francisco.
Sí. Bueno, vale. L'últim dia de festes de maig vam agarrar una plorera totes perquè era l'última vegada que se tancava el caserío perquè anaven a fer l'edifici que és avui en dia.
Es pisos.
Es pisos.
Es pisos,
sí. I bueno, una plorera perquè mai podríem tornar... Claro, mos havíem passat...
Tan bé.
Tan bé.
Allí, sí, sí. O sigui, se va ser l'últim any del caserío.
Sí, va ser l'últim any.
Vale, i a veure, què és el que...
Se va trasladar
a un altre lloc.
Ahir, sí, a la... A la séquia,
a
passeig de l'estació, a lo
sí,
que és ara...
De lo de, de les ames de casa,
potser
no?
Que siga lo de les ames de casa.
Ahí també s'ha fet
també
s'ha fet
va una... trasladar. I després a la carretera de Onda. Onda.
També vale, s'ha fet jo ara vull saber, per a cada una, que, quin acte recordeu en més carinyo, ¿vale? Què és el que recordeu d'aquell moment que o ara no se fa, o ara se fa diferent, o se fa igual, però ja vau dir jo, jo me recorde d'aquell dia, a part del San Francisco. A veure, que, per exemple...
Pues mira, jo el dia de la proclamació me va marcar molt.
Sí.
Perquè, claro, és l'impacte i ser primer d'arribar al saló, un saló decorat en moltes flors, en les cortines, molt ben decorat, i que per primera vegada en la vida eres la protagonista d'algo. I veure a totes les dames allí tan boniques... i entrar en les llums, les flors, tota la gent aplaudint, claro, això sí, t'impacta, perquè...
Claro, ahir sí que éreu, i ese dia, al final, ese dia és el vostre, o sigui, el de ara, fa 50, fa 25, fa 17, sí. Sí, perquè després, com que cada un fa les festes, i és bonica la ofrena, ho vius d'una altra manera, vas a la processó, vius tal, però ese dia és... Per a, diu un homenatge, una proclamació, no? Sou vosaltres. A veure, per a tu, què va ser, Lolita? Quin ratet recordes amb molt de carinyo?
Pues la cabalgata també va estar a Montovea, com sempre.
Com era la cabalgata?
La cabalgata, ui, millor que ara.
Ah, sí, això vull saber. Bueno, a veure si millor que enguany, que enguany ha canviat també d'horari, però i com era, com la recordes?
Ai, pues jo no la vaig veure, la vam veure...
Bueno, però com la vas viure, com la vas viure?
Oh, pues molt emocionant, tirant sí. Confetis a tot bicho viviente... I després que s'ho curraven més que ara.
Això és el que vols dir, que se treballava molt més. Exacte, les disfresses, sí, les carrosses...
Sí, era millor que ara.
Recordeu crítiques d'aquell any de la cabalgata?
No.
Bueno,
era més de la taronja.
Era realment
més de la taronja.
Seria cabalgata sí, de la naranja.
Que realment s'ha intentat mantenir. Es que va haver una època que se mantenia ese nom, no?, de cabalgata sí, de la taronja.
Sí, entonces no n'hi havien penyes.
No,
claro.
Encara no existia clar, la penya Sílvia Reyes. Entonces no n'hi havia tanta crítica.
Claro,
perquè a més el que venien eren molta representació de tots els pobles d'alrededor. Cada un en la seva carrossa, en la seva reina, les seues festeres... i si en és pastoreig, i si hi ha moltíssima gent, però crítiques entonces no n'hi ha.
Vale.
No.
Veus com al final la societat ha de preguntar, diran, està inútil que està fent l'entrevista, no sap que entonces no n'hi havia penyes. Bueno, pues claro, no, que voleu que sàpiga jo del 76, vinc a aprendre de vosaltres.
Vaig a dir que les penyes van a començar...
Esperat, que estem...
Van començar l'any 79, sí. Que l'any 79 va ser reina la meva germana, Maite Agulleiro. Entonces és el primer any que es van fer les festes populars, bueno, això ja vos ho explicarà ella quan li toque, claro, però que a partir d'ahir és quan van vindre vale. Les penyes en el nostre
claro,
any.
A partir d'ahir s'han fundat totes les
penyes. Encara no existien penyes. Eren unes festes totalment diferents a les d'ara.
Sí. Vale, per a Lolita la cavalcada de la taronja. A veure, Puri, tu què vas viure que te va agradar molt?
Pues a mi també me va agradar molt el dia del certamen literari. Perquè totes les dies anàvem, com ha dit molt bé Anna i la resta de festeres, que anàvem al caserío, en un traje llarg, molt bonic. Bueno, a nosaltres ens va fer molta il·lusió, tots els trajes ficamos de llarg. Però ese dia, en un traje blanc, i aquell dia també va ser un dia molt bonic. No, era un traje blanc, ya.
Pero, a ver, agarra el micro de Esmeralda y si no te pregunte bien. Portaveu, es que lo del certamen literari, ¿qué era? Explica-ho també, per als que no sàpiguen.
Pues el certamen literari se li donava el preamit a una persona. També te vaig a dir que no recordo.
No passa res.
A que li, se li va donar el preamit.
No passa res.
Però a lo millor l'heu ficat en el programa.
Anàveu totes de blanc?
Anàvem totes de blanc, totes en la banda.
Era
també
una norma, no?
Sí, una llei. O sigui, ja les de antes també, dels anys anteriors, també havien anat igual.
I llarg. Ah, és com si fos
un
novia. Sí. Era com en Xetxe de Satans, vestit de novia per primer.
Tu imagina't, era com la puesta de blanc.
No, a veure,
bueno,
no anàvem de novia,
però
no.
Però
m'estic imaginant, pues, en Xetxe de Satans, ficat un vestit llarg blanc.
Però,
bueno, no era tant, no era tant.
Espera. És que això té un perquè. Perquè ara n'hi ha moltes nòvies que se visten de novia com si fos un traje de festa, però entonces no, entonces novia era novia i festa era festa.
Clar, n'hi havia més distinció entre trajes de novia i trajes blancs.
Això era un traje de festa, però blanc.
Vale, veus, però tu has fet bé la distinció meua de la novia que jo noto ara i la d'ella. Vale, però bueno, que sí, que seria, que com ha dit Puri, era una cosa superespecial per a vosaltres, perquè era com ficar-vos molt guapes, no? Era, no, era deixar-la...
Un dia distintament el que portaves, pues, i a més era molt bonic l'acte també que se feia, era molt, un acte més cultural, no era un acte tan festiu. I més serio. Sí, el que passa que ja després també venia l'actuació i un poquet la festa, però primer era...
I traient a Sant Francisco ja després, no? Que xulo!
I el traje blanc després el gastàvem per l'any que eixíem a la cabalgata. En comptes d'anar de festera...
Ah, la cabalgata de l'any següent, del 77, en el vostre cas, va uixir en aquest traje blanc. Veus com aprendrem moltes coses. Te lo faixin en el cap perquè tu ja ho sabries. Se ha recordat, ja. Pues sí, claro, jo estem... A veure, fica d'Esmeralda al micro.
Les festeres d'ixe any anaven en la seva carrossa vestides de festeres. I les que havien sigut l'any anterior, que ja acabàvem, anàvem en el traje blanc, en la nostra banda, en una altra carrossa.
Vale, vale.
Però per distinguir les que ja eixien de les que entraven ixe any.
I a tu, Esmeralda, què te va agradar més? O que te recordes més?
Jo de lo que més me recordes de lo que havia dit Anna, de la imposició de bandes, del dia de la presentació. I ese dia va ser molt emocionant. Sí. Perquè entràvem al saló cada una del braç d'un consejal. Entonces, claro, aplegàvem a l'escenari, el consejal se quedava al nostre costat hasta que entrava la reina, que la reina entrava en l'alcalde. I una vegada ja estàvem totes allí dalt, mos ficàvem la banda, i el moment de la imposició de banda, això és... Vamos, jo m'emocioné ara mateixa, se m'ha ficat la carn de gallina només de recordar-ho.
Sí, a més com que tenia un valor, no? Sempre dic, ara per sort hem tornat a recuperar aquest valor, però va haver una època que semblava que costava, no? Que se recuperara el valor real, sentimental també de lo que significava representar al poble, no? Com a festera, com a reina, i jo crec que això ho hem aconseguit en les noves generacions. Farà uns anys que va haver ahí un break, no? Un moment de que vam haver de repetir. I després, jo crec que ara tenim molta gent jove, no? Involucrada en moltes associacions, en molts moviments del poble juvenil, i això fa que creixca una altra volta aquestes arrels de lo que és ser, perquè què espera? O sea, que tu per a ser dama o ser festera o reina, suposa que t'ha d'agradar, evidentment, has de tindre aquest sentiment d'agradar, i també a la família, però suposa que en aquest moment vosaltres també sentíeu una vinculació per al vostre poble, per algo, no?
I era un honor molt...
Molt
important, representar a Villarreal. No anàvem, claro, és que ara van a tants pobles, però nosaltres era representar al nostre poble, anar a Castelló, que això d'anar a Castelló el dia del pregó, també anàvem al pregó, i tiràvem. Jo d'això no me'n recordava, però m'ho ha recordat alguna dama.
Jo
ho he
recordat.
Conta-ho, Esmeralda.
No portàvem caramelos, però portàvem sacs de confeti. I en Castelló no recorde que en el pregó se tirara confeti, però nosaltres vam tirar confeti a tot el món. Perquè, a més, portàvem sacs.
Com si no hi hagués un mañana.
Igual que quan et tiràvem així a Villarreal, el dia de la taronja.
Però la veritat és que són tots els actes. Te fiques a pensar, perquè ara estem parlant, i jo dic, jo me'n recorde les provessons.
També era molt bonic.
Era molt bonic.
I sí, perquè la gent, quan te veia, la gent, com que estava agraïda de veure que representaves al poble.
Mira, i a mi la música, la música de festa, és que quan sent la música de festa me se fica la carn de gallina, que vols que te diga.
Portar la banda de música darrere de vosaltres, això era...
Sí, això és com molt emotiu, no? També, i vincular-ho. Clar, després, les festes en si, no? El grup que vau fer, perquè suposo, ara estem parlant de que han passat 50 anys, també vau celebrar el 25 anys, que sí, va ser especial, sí, sí. Però suposo que este, xiques, este aniversari o és més, no? Per el ja. Temps que ha passat...
Ahir, el dissabte, ho vaig contar en el discurset que vaig fer. Claro, van passar les festes i en aquell moment ja penseu que fa 50 anys d'això. Jo no paré de recordar-ho perquè... Nosaltres mos pensem que no ha passat...
A mi este matí m'acosta pensar, tu. Quan he pensat, venen, però les de 25, li he dit a Txelo, però les de 25 o les de 50, perquè me costava pensar que feia 50. És veritat que vau ser molt joves, també.
Claro.
Que, esa, que al final eren unes xiquetes, érem però vos veus també, que dic, però 50 anys són molts, ja han passat de que...
Sí, no, però claro, moltes se van ficar a treballar en seguida. Mm-hmm. A tres, pues, acabar de algun estudi, formar una família, i jo me'n vaig anar fora a estudiar. I ahí, pues, claro, passen uns anys que te dediques a fer la teua vida, a estructurar la teua vida.
I que igual perdeu un poc el contacte.
I no? Van perdre un poc el contacte. Quedàvem alguna vegada, però bueno, quedem, fem un dinaret, pues vale, fem un dinaret. Però quan mos vam reunir per, als 25 per al 25 aniversari, a partir d'ahí vam dir, xiques, tots els anys ens reunirem un dia. Uh-huh. Primer era un poc la cosa un poc així no salto de mata. Pues este dissabte, pues ai que jo no puc, pues a veure, pues l'altre. Total, que al final vam decidir que el dissabte després que s'acaben les festes de setembre és el nostre dia. Uh-huh. I ese dia tots els anys ens reunim a dinar. Ja ho sabem, d'un any per un altre no cal convocar-nos, perquè ja sabem que ese dissabte després, ara... Crec que algun any ho vam canviar de dia perquè, ai, no,
per circumstàncies, que alguna no li anava bé o coses així.
Però normalment ja ho tenim pactat, que és ese dia. I normalment, pues, bueno, venim.
Sí, sí, mos reunim.
El núcleo...
Home, estic mirant el programa i és veritat que n'hi ha molta programació esportiva, si cada un tira per lo d'ell, però, vamos, veig tenis, futbol, per supost, la Vila-real-Morella, la Vila-real-Morella...
També se feia molta diversitat, era molt nomenar.
I també l'esport, suports, que també va anar Anna al camp de... Bueno, vam anar totes i també va anar...
Vila-real-Levante de tercera divisió, se jugava el 23 de maig.
Imagina't-ho. Sí, no? Quina diferència tenim ara.
En setembre anem a la piscina de l'Ermita,
sí,
i ens donàvem fer natació i entregàvem la medalla.
L'Ajuntament ens va fer un bono perquè poguérem anar, entrar tot l'estiu.
Sí, sí, gratis, sí, a la...
Ah, o sigui, sí, per ser dama sí, vau tindre piscina tot l'estiu.
Sí, sí, sí.
Home, un privilegi tenir.
Sí, estava mirant, eh? Però, des de luego, pilota, que no, que veig que agarres el de ara i, evidentment, pues...
No té res, no que veure.
No té res, no.
I després una cosa que
va dir l'altre purifica del micro.
Anna, que també va estar molt bé, que era que anàvem a escolatges i es donàvem un premi, bueno, els donava un premi a l'Ajuntament, als xiquets, i una medalleta, una distinció, un diploma. I que ara els xiquets, quan te veuen pel carrer, molts te diuen, ui, jo me recordo que tu vas vindre al meu col·legi a ficar-me un diploma, quan eres festera. I això la veritat és que també...
A mi me va passar una anècdota...
Una emoció.
Me va una de les xiques que me ho va dir, pues, digai, pues porta'm una foto. Uh-huh. I perquè era clienta de la farmàcia. Digai, pues porta'm una foto un dia i me porta la foto. Ai, imagineu-vos, 30 anys després o 25, veure la foto. De, claro, la moda és la moda, la moda, eh? Això, la moda és la moda. Això canta mucho. Mare.
Sí. Tira d'una miqueta que acaba així. Me diu que s'arrime puri, que no se veu bé.
El moño.
Claro, n'hi ha gent que diu, això sí que eren festes. Diu, m'abuelo va anar 3 o 4 vegades a Castelló en la reina que li ho demanaen. Perquè per reines dels anys 60 ha plogut. Claro, a per reines. Claro, entenc que a replegales, no? Que se n'anirien a Castelló.
I que vingueren així a lo que di Esmeralda, a la tu vas comentar, a la cabalgata.
Que hi ha els altres pobles.
I com era la ofrenda? Com era? També hi havia ofrenda?
Sí,
això no, això sí que era, no?
Però l'ofrenda bé seria per el carrer.
Arrima't, arrima't, Lolita.
Jo crec que,
jo crec que ofrenda com Pasqual, ara no.
El dia de la missa de Sant Pasqual.
Però jo crec que com ara no.
No, no,
no. Com ara no. Anar és a la iglesia i fem nosaltres ja van l'ofrenda. No el poble. Sí, el camerino.
On estava el graner de Sant Pasqual, que estava dins de la capelleta aquella que antiga, perquè ara està el seu cos fet en plata, però antes
estava dins.
I nosaltres entrava allí dins i li donàvem el ram al capellà i se ficava allí dins el ram. Sí. No era com ara que,
com ara
se,
que
fa,
se fa públic.
Un tapís o no, dos. No. Entonces això no existia.
Jo
no
crec que era possiblement de Sant Pasqual, només donàvem fem l'ofrenda
les festeres.
Les festeres
sí,
sí, sí, abans. Sí,
sí. Claro, és que encara no estan lo que no, no existien no les penyes.
No el diumenge dia 16 a les 11:30 del matí ofrena de flors de Sant Pasqual per la reina i dames. Sí. Clar, no hi havia
era
ningú.
El 16, sí. El dia després, o sigui, el dia de Sant Pasqual, després de missa, anàvem a visitar al més major i a la més major del poble.
Sí, sí, que és veritat. Sí. Homenatge a la vejez.
Sí, sí, sí.
No, no. Que això ara està, sona fatal.
Sí.
Homenatge a la vejez.
I verbenes també, bueno, i per supost, n'hi ha que també seguís a veure aquestes festes i que diem que continua sent la revista parlada Camino, més antiga. Camino. Sí, Camino, sí, sí, Camino, el dia 18 de maig, a les 10:30, revista hablada, sí, Camino, sí, número 100, se va ser a senyar aquell any.
Sí, sí, també la recordem.
Això sí que era el més pròxim a una crítica.
Sí, sí.
Lo que ahí se fea sí, en camino.
Sí.
Era lo más.
Lo que se fea ahora en la cabalgata se fea entonces en la revista hablada Camino.
Sí, sí, sí. Es lo que era la crítica pues del
poble.
Ya anàveu a tot lo que en el programa.
A tot.
A la volta, al trinqué, a la pilota, a lo que tocara.
Sí, sí, sí. I de vesprà anàvem als bous. Que se muntava la plaça, se muntava tots els anys.
Ahí,
y anàvem
a Rodin Jaime.
Ambulatori per ahí, no?
A Rodin Jaime,
més
no?
Però Rodin Jaime. De les monges ara.
Sí, a l'altre costat. Sí,
ahí. Més o menys
sí.
Per ahí.
Sí.
Clar, ahí i se muntava una plaça de bous muntable.
I ara quan esteu en les la reina, en les dames d'aquest any, no sé com ha sigut també, no sé si ja heu pogut tindre l'oportunitat, prou actes d'estar amb elles. Com les veu? I no sé si n'hi ha alguna cosa en la que vos vegeu reflectides en elles o veu això canvia molt.
No, jo veig la il·lusió que es brilla en els ulls com a nosaltres.
Tenen moltíssima il·lusió.
Moltíssima il·lusió, a part de que jo a Berta la conec de antes de que naixquera i de conec a la família. Claro, me vaig alegrar molt quan vaig saber que era Berta i bueno, pues la conec, perquè claro, ara el poble s'ha fet molt gran i a vegades
sí, podia ser, i són unes generacions molt llunyanes, no? Sí. No tenies relació.
Però és una família en la que he tingut relació.
I vos pregunten alguna cosa? Vos veu que ells també vols agradar saber o els agrada saber?
Jo crec que
no els dona.
No s'ho poden imaginar.
No
s'ho poden imaginar.
És
que és
diferent.
És que no t'ho pots ni imaginar tu, Mònica.
No, mira, pues ja.
O sea, pobre, que són molt jovenetes.
I a més és que no són igual ni siquiera estratges, perquè nosaltres anàvem de castelloneres.
Sí.
I ara ja no van de castelloneres, ara van de Villarrealera. En el traje de Llaura ahora, creo que es, ¿no?
Sí, sí, claro, sí. Y eso, pues, no sé, en aquella época, ¿cómo era también, no? Pues al final, pues, el sacrificio familiar, el tindre, claro. El buscar también, pues, que se pudiera, que disfrutara, ¿no? Que tindre, pues, evidentemente, lo mejor posible para disfrutar aquel año, que eso también es una parte que las familias esperen. No sé, cadascuna, si, ¿cómo va a arribar a ese punto de ser festera o de ser reina? Si era una tradición familiar, si era porque tenía algo que vos agradaba siempre, si era porque era un somni de xiqueta, si ho havíeu viscut alguna amiga, algun familiar, com vau arribar vosaltres a ser reina i dames, Anna?
Jo te conte, per exemple, el meu cas, no tenia ningú antecedent en la família que haguera sigut fest. Bueno, mentira, te mentisc. Ma tia Carmencita, germana de mon pare, va ser festera el primer any de festes. En Carmen, la reina, que eren molt amigues. Va ser la primera edició, Però després d'això, per a res. Però a mi me cridava l'atenció. Vivia així a la plaça i quan sentia la musiqueta jo en seguida me ficava darrere del mirador a veure com hi havia l'Ajuntament.
O sigui, que t'agradava molt a tu.
M'agradava, sí. I jo pues vaig tindre un problemeta familiar en, en l'època de la meva comunió i no va ser, va faltar la meva mamà. Entonces la meva comunió pues
no va, va ser
molt trista. I diguem que això pues va ser la el com, donar, pegar-li la volta i dir, bueno, allò va ser trist, però ara pues alegria. Podem tindre una alegria. I la veritat és que la meva família pues
se va, va volcar en aquest moment, no?
Sí,
i tu vas dir, vas sentir segura ta mare molt prop, no? I jo vas dir, jo ara ho tinc que disfrutar, ho tinc que disfrutar super, super, no? Ho vas disfrutar tu i els teus, no? Sí, va ser com un moment que probablement si podíeu celebrar ja.
Efectivament. Jo vull comentar que un dels corpinyos que tenia, que era de terciopelo, era el que se va, el que va dur ma abuela quan se va casar. Perquè entonces tu no te ho pots imaginar, però quan se moria una persona de la família ho se ficava de dol, fora el cunyat de ta mare se ficava de dol, però ese dol podia durar 2 anys. Claro, la gent anava casant-se, pues si tocava casar-se de dol tocava i se casaven de negre. I ma abuela se va casar de negre en un corpiño que vamos a
poder portar jo, bueno, pues si va ser especial,
i vaig traure dos faldes de l'àlbum familiar.
Veus? Està... I això, veus, ara, 50 anys després, pues, ho tens com a un record xulíssim. Se mos acaba el temps, però rapidet, cada una, per què se recorda, no res, una frase, un poc de per què vau arribar a ser dames de la ciutat.
Jo perquè la meva amiga va ser l'any anterior i com eren els pares amics i tot això, pues... se veu que van dir, pues, ahí també...
I tu també, tu no diries, tu jo... t'agradaria també.
No,
no però...
sí.
Però després ho vas disfrutar, no t'arrepentissis, eh?
Jo te veig assenyar-lo.
I quan ho vas provar ja, mira, anava la filla i tot.
Això no va dir-te, al final la teva filla sí és tradició familiar, eh? Sí, sí, és tradició familiar. Puri.
Pues sí, jo també recordo que, bueno, va ser... Jo no me recordo, Esmeralda, tu tens més memòria que jo per aquestes coses.
És que a vosaltres mos va traure el mateix consell.
Som cunyades.
Vale.
I mos va traure el mateix consell. A mi m'ho va dir en la comunió del meu cosí Paquito i mos se va arrimar i mos va dir que com ell no havia fet mai festera a ninguna dama, a ninguna xica, pues que les que ell traguera serien, i mos va dir, i a vosaltres jo vos vull
de
com a festeres.
Molt bé, i a partir d'ahí, pues sí. Ja va
i jo ja tinc una cosina, que també va ser fa molts anys, que també li diuen Esmeralda, era Esmeralda Hernández, en l'any 63, me pensé que va ser ella.
Bueno, pues...
O sigui, que la família ja venia família, algú...
Sí, sí, jo crec que això també estem recuperant, no? Sí, esa tradició familiar, no? Ara en el cas d'aquest any també, no? De cosines, amigues, sobretot grups d'amigues, que diu jo ho he disfrutat, pues tu també, no? Familiars. Bueno, xiques, que se mos acaba el temps, però vull que torneu, que torneu, esteu convidats la setmana que ve a la bodegueta de festes.
Anirem.
Que disfruteu, anirem, perquè la veritat és que vos veig, a més d'espectaculars, en una salut per a disfrutar d'això, que és el més important.
I tant, i tant.
Sobretot,
veritat, i sí, sí, a part de divines per fora, se vos nota que també per dins esteu per a poder per a disfrutar-ho, i que, bueno, que ha estat un luxe aprendre, perquè al final venia a aprendre de lo que me anàveu a contar, i que tingueu també unes molt bones festes, un primer cap de setmana intens, perquè ja si ens veiem el dimarts o dimecres ja serà, haurà passat el gros de les festes, que és el que diem, i no res, a seguir igual de boniques.
Gràcies.
Amb elles acabem, són la reina i les dames de l'any 1976, que enguany celebren els seus 50 anys de regnat, de cor d'honor a Vila-real. Se'ns acaba el temps d'este dilluns 11 de maig, en el que els deixem ara amb l'actualitat esportiva. Nosaltres tornarem demà a partir de les 12:30, els deixem amb el sabor, amb la cançó de Lolita, Amor, Amor, que bueno, a d'elles els recorda, pues, ahí se... com era? Caserío, no? Al Caserío i al San Francisco, a veure cadascú a què li recorda. Fins demà, adeu, gràcies, xiquets. Esta Lolita no es, esta ya es una época de express, pero bueno, también alguna verbena o en algún caserío hoy en día la bailarían.